Radio Astel.
Voleu que us pregunti a vosaltres el record que us ve al cap, Maria Voronkova?
Bon dia a tu també. El meu primer record del sofà, no sé, diré menjant una pizza per no mullar-me, eh? Ara he pensat en una pizza pepperoni molt bona,
I
jo allà espatxurrada amb la manta fins a dalt i pizza.
I pizza.
Sí.
I el tries què?
Mira, espera que ho enllaço bé, això. Jo recordo el meu avi, que ja no hi és, però recordo el meu avi amb una butaca de sofà posant-me òpera a tota pastilla, perquè deia que l'òpera o s'escoltava molt alta o no s'escoltava.
Oh, que bona,
Maria.
Jo
aquí parlant de pepperoni, saps? O sigui, ara m'has deixat a l'alçada del batom. Bueno, no passa res, intentaré arreglar-ho. Que us porto bon material.
Pepperoni és italià, com Verdi, com...
Bueno, en realitat no. Ens ho hem inventat nosaltres, això.
Però això no es diu... Maria.
Bueno, va, per favor, no em feu quedar en ridícul.
Sí. Però escolta, la Maria ha estat pobra. Jo també, o sigui, l'he fet així.
Diuen que sí.
Dic, a veure, pobra Maria, no s'ho esperava.
No m'ho esperava gens, estava aquí jo disfrutant de... Jo què sé, en fi. Bueno, va, concentrem-nos,
sisplau. Bueno, però que sàpigues que demà divendres, Galeries del Tresillo.
Sí, la Gemma Mangual estarà allà.
Compte, eh?
I que ha personalitzat una d'aquestes butaques. Mira,
pinça també.
Direm què? Pinxa. Amb pincet del nas.
Pinxa. Mira, de veritat. Continuem, no per favor,
sí,
que Ramos un tupidor bé.
Perquè si entre no el peperoni i la pincet del nas.
Sí.
Clar, no farem res, de bo. Maria,
bueno,
ajuda'ns.
Sí, us ajudo, perquè a més és que avui tinc com moltes coses per explicar-vos. Perquè no sé què està passant aquest mes de gener, que estan passant coses molt guais i tinc ganes d'explicar-vos-les totes.
Que bé.
Vinga, va, anem per parts. En primer lloc, vale? M'agradaria parlar sobre la cloenda de la capitalitat de la cultura catalana de Sabadell. Que, sí, correcte. Que va fer el passat diumenge, aquest diumenge, el dia 26, acabava aquesta capitalitat. Per aquells que no ho sàpiguen, us poso res, una miqueta al dia. Aquesta capitalitat és una iniciativa que designa anualment una ciutat o una vila de Catalunya com a centre destacat de la vida cultural del país. I és bastant guai, perquè evidentment vol promoure la cultura local, fomentar la creació artística i donar visibilitat al patrimoni cultural de la ciutat escollida, que és molt xachi pistachi. És, perquè ens entenguem, és molt similar a la capital europea de la cultura, però a escala catalana. Uh-huh. I és aquesta cosa nostrada, doncs, que voleu que us digui, està molt bé. Però per què estic mencionant això? Perquè això no és random, tampoc. No. Perquè l'acte de cloenda, aquest que varen fer diumenge, que a més aprofitaven per fer el traspàs a Salou, que el porta el 2025, doncs va ser una pura fantasia, va ser una cosa magnífica. Per què? Perquè Sabadell va apostar per una òpera participativa. I estoy...
És preciós, això.
Estoy feliz. Feliz estoy. Así sí, así se acaba, hombre, ya la cultura bien por lo alto. Qüestió, què van fer? Doncs van fer l'òpera Push, que vol dir empeny, i és una obra del compositor britànic Howard Moody de l'any 2016. Escoltem un fragment.
La gent que es pensi que això és una òpera que va de les portes del Corte Inglés. No.
Les portes del Corte Inglés?
No
Push.
Ai, no. Ai, tries. Déu meu. Bueno, vamos a correr otro tupido velo.
No,
estàs
Maria,
controlat.
Però des de primera hora, eh?
Sí, eh?
Sí, però això jo crec que se'n va encomanar ahir de l'Ismael.
És el frenador.
Sí, el frenador. Ara li direm frenador, saps?
Tu frena, tu. Sí.
Ara us freno a tots dos perquè tinc moltes coses de les que parlar. Aviam, què és aquest Push de Howard Moody? Doncs és una òpera, com us dic, contemporània del 2016, que és la setena vegada que es portava a l'escenari i aquí, detallet, la cirereta del pastís, que em fa molta il·lusió, era l'estrena mundial en català.
Mira.
Clar, bé. Que ja sabeu que nosaltres això d'apropar coses és important. Va ser una obra molt conmovedora perquè ens narra la història absolutament corprenedora de la fugida de l'Holocaust de Simon Gronowski, que va assistir en aquestes representacions. I és la història d'un nen de 12 anys en un tren el 19 d'abril de 1943 i ens explica doncs, com Simon va ser empès fora del tren per la seva mare, que pobreta va morir 3 dies més tard a Auschwitz i ella es va salvar. I bueno, és una història increïble.
El senyor Gronowski, que quan es va acabar l'òpera va pujar a l'escenari, li van sí. donar un ram, el van felicitar i va dir allò de visca l'òpera, visca sí. la cultura, visca Catalunya.
Sí, sí. Sí, sí. No, 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 molt, no, molt emocionant. Molt xulo. I a més és que van fer un desplegament xulíssim. Vull felicitar a tota l'organització perquè a part de les tres veus solistes i l'Orquestra Simfònica del Vallès, van fer un desplegament absolutament impressionant amb la participació de ni van ni menys que de 5 cors dalt de l'escenari que representaven doncs, tot aquest teixit cultural i líric de la ciutat, que em sembla una cosa molt guai. I què voleu que us digui? A mi necessitava mencionar jo aquest acte perquè em fa molta il·lusió que aquesta cloenda es fes amb una òpera contemporània per donar visibilitat, per connectar d'aquesta manera la lírica i treure-la de fa 200 anys. O sigui, continua sent contemporània a dia d'avui. A més, un plus, és en català. Un altre plus, es fa de forma participativa, implicant tant cantants professionals i més d'una quarantena de nens cantaires. Mm-hmm. Vaja, no sé, em sembla molt guai. Vull felicitar a tot l'equip que hi va participar, també, evidentment, la Fundació d'Òpera de Catalunya i, en general, a tot Sabadell, perquè, a més, cuidado, aquesta capitalitat, tanca l'any amb 320.000 espectadors.
Que bé.
Així
que...
Una
barbaritat.
És molt guai.
Per cert que jo estic molt content també que sigui una òpera contemporània perquè moltes vegades si parlem de l'Holocaust a nivell d'òpera tots recordarem aquells cors de Nabucco.
Sí, no? Oi tant.
És que només es pot parlar de l'Holocaust amb els cors de Nabucco? No,
ni molt menys. Amb l'òpera es pot parlar literalment de tot. Literalment. I han vist que funciona, que emociona i que és magnífica. Així que per més òperes contemporànies i per més projectes com aquests, participatius i tan nostrats, i per més òpera en català, va, més òpera en català. Perdoneu, no sabeu el que acaba de passar. Es dic, va, anem per feina, que tinc moltes coses a explicar.
N'hi ha moltes avui.
És que estan passant moltes coses que
bé,
molt guais.
Això és bon símptoma, no, Maria?
Sí. Fem un petit gir i ja ho heu vist, que he canviat la música, he canviat tot així, tot, perquè aquest gener és molt guai, és molt guai. Va, traslladem-nos a Madrid. Per què? Per què ens traslladem a Madrid? Perquè el dilluns passat el Teatro Real de Madrid va acollir un concert benèfic titulat Stradivarius per la Dana, en el qual el Quartet Casals va interpretar l'art de la fuga de Johann Sebastian Bach amb, atenció, i aquí ve de lo que us vengo a hablar, els instruments Stradivarius del Palau Reial de Madrid. I això, a mi, em fa molt feliç.
No bogeria, això, eh?
És que em fa molt feliç. A mi, cada cop que surten aquells instruments, em poso contenta. I he pensat, la gent s'ha de posar contenta amb mi, vaig explicar-los coses, Perquè, aviam, molts oients ja ho sabeu, la meva mare és violinista, així que per mi és literal un regal de Déu, que uns instruments d'aquella qualitat i rellevància estiguin sonant i no darrere d'una vitrina.
Que bé, clar que sí.
Clar! Clar. Així que vull aprofitar aquesta vinentesa per parlar-vos una mica, en primer lloc, d'Antoni Stradivari. Stradivari, sense la S, és el seu nombre, autèntico. Stradivarius són els instruments.
I una tenda de roba.
I, sí, no confondre amb la tenda de roba, sisplau, no.
Correcte.
I també volia parlar-vos de la loteria, no confondre amb la grossa de Nadal, no, viene del luthier, Esclarits aquests dos punts claus de la fonètica. Vull, en realitat, reivindicar una mica aquest patrimoni cultural i musical que tenim la immensa sort de tenir i també explicar-vos una mica a què se debe tanto revuelo con estos violines. Realmente hay para tanto. ¿Qué son estos violines? ¿Qué les pasa? Pues aquí estoy yo para contároslo todo. Si és que ja sentim.
Em sona aquesta peça i és...
Que és brutal, no?
En nuestra de varios en las mámonos de Yo-Yo Ma, o sea, hola, ¿qué tal? Todo es perfecto. Va, en primer lloc us faig un petit disclaimer, que crec que és important perquè entengueu tot el que us explico. Perquè jo personalment opino, i això sóc jo, crec que un instrument ha de sonar. Perquè si el tenim tancat, si el tenim silenciat, per mi seria com cobrir amb una tela la Mona Lisa, que dice, sí, muy bonito el cuadro, però si no el puc veure no sé ben bé per què em serveix. Saps? És com si li poséssim allà una tela. Oh, sí, aquí està la Mona Lisa. Sí. No la puede ver, però està aquí.
Però està aquí. De què et serveix tenir la Mona Lisa?
Ara ho has dit. Així que jo, és cert que per altra banda, entenc la voluntat de conservació dels instruments de l'any 1700, però el cert és que és molt més que preservació. És que estem parlant d'especulació mercantil. I crec que hem de posar el focus aquí. Perquè què passa? Doncs que són una inversió que no para d'augmentar de valor. Diamonds are the girl's best friend? No. Espérate, sí. Que esto es otro nivel, ja. Clar. Perquè us feu la idea, que això és molt gros, l'última subhasta, la més recent que vam fer d'un violí Stradivarius, va ser el juny del 2022 i es va vendre, atenció, per la friolera de 15,34 milions de dòlars.
No, la veritat.
No, és hola, què tal? I clar, quin és el tema? Aviam. Desgranem una mica tot això. O sigui, per què aquests instruments tenen aquest valor tan immens? Per què tenen aquest preu? Clar. I sobretot, que això m'ho pregunta molta gent, hi ha tanta diferència entre un instrument actual i un del segle XVIII? Doncs vinga, va, esbrinem.
Pensant que només saben plorar els Stradivarius, eh?
Què cosa és esta? A més, és que aquest és Isaac Perlman, que hola, què tal? No puedo, mira. Mira, pell de gallina.
És que no és... No el podíem tallar, Maria? No s'ofega, eh? És que ha de sortir tot...
És increïble. Va, som-hi. Comencem pel principi.
Vinga, anem a resoldre preguntes.
Qui va ser Antoni Stradivari? Doncs, bàsicament, un luthier, un artesà constructor d'instruments. Ell va néixer a Cremona i va viure tota la seva vida a Cremona, a Itàlia, i va néixer pel voltant de 1644. Va ser aprenent de Niccolò Amati, que es considera el gran revolucionador i el predecessor del violí modern, i va construir, atenció, prop de 1.200 instruments, però lamentablement només han sobreviscut a dia d'avui uns 650 aproximadament. La qüestió és que s'han escrit rius de tinta, o sigui, a més he llegit una quantitat de coses per preparar això, uau, però rius, quin és el secret dels instruments? Però, aviam, secret. Bàsicament, pel que són famosos, realment, és perquè tenen una qualitat, ja ho heu sentit, la qualitat sonora és excepcional. Aleshores, he començat a llegir. Quins són els secrets de la qualitat sonora dels Stradivarius? Doncs, el cert, em sap molt greu dir-vos, que no ho sabem del tot amb exactitud.
Està bé, això.
Sí, a vegades no tinc respostes, jo, aquí.
No,
però sí que és molt cert que clarament és una combinació de factors. Per una banda, tenim una selecció supermeticulosa de les fustes. Perquè quines fustes es feien servir? Doncs era una combinació entre avets dels Alps italians, per la tapa harmònica, perquè oferia una relació com superexcepcional entre resistència i alhora flexibilitat, i això evidentment fa que es projecti mogollon el so, que tingui molt de volum. ¿Vale? I per altra banda, feien servir fusta d'auró rissat, que també del nord d'Itàlia o d'Europa central, i el feien servir per la caixa, pel fons, pel mànec i per les costelles. I aquesta fusta es veu que té un patró de vetes ondulat supercaracterístic. Per a què sirven? No lo sé, no trabajo la madera. No lo sé. Però això ho he trobat i us ho he explicat.
Molt, gràcies.
I dius tu, aviam, Maria, no tenim aquests arbres,
clar,
ara?
No els tenim ara,
per favor. On són aquests arbres? Doncs sí que els tenim. Però no són, entre cometes, iguals. Per què no són iguals? Una, no tenen les mateixes condicions climàtiques, no tenen la mateixa antiguitat. Clar, ja no són els mateixos arbres, amb la qual ja no és la mateixa fusta. I també s'ha especulat amb què potser se li havia fet en aquella època un possible tractament amb sals, bòrax i altres productes que lògicament no sabem per fer-la tan especial. I Ja, què voleu que us digui? Que el secret sigui la fusta, a mi personalment em sembla bastant plausible, perquè altres lutiers com Guarneri del Gesù, Andrea Matti, que era el mestre d'Estradivari, Domenico Montagna, van fer instruments absolutament excepcionals en el mateix període de temps. Així que jo crec que sí, aquella fusta devia tenir...
Alguna cosa especial, eh?
Sí, jo crec que sí. Jo no sé nada, només ho crec.
Vale? Bé, i nosaltres et creiem.
Sí. Després hi ha un altre dels secrets misteriosos d'aquests instruments que diuen que podria ser el vernís. I aquest vernís, després de segles d'investigacions, encara no s'han trobat tots els ingredients. Ai. O almenys no la totalitat d'ells. Així que